Ara obrim el nostre espai d'opinió dels divendres amb en Miquel Joan, professor d'Economia de la Universitat de Barcelona. Molt bon dia, benvingut a Ràdio Illa, Miquel.
Bon dia a tothom.
Bé, avui crec que és inevitable parlar doncs, de la pujada d'aquests tipus d'interès, unida a altres elements que formen aquest context, jo crec que d'incertesa i preocupant a Europa, com és la inflació, com és la crisi de combustibles i com és la guerra a les portes d'Europa.
I tot això es resumeix amb un augment generalitzat del nivell de preus, que estan parlant d'un 10%. De fet, això que comentaves abans, el target, l'objectiu del 2% d'inflació, ha estat sempre. Vull dir, no és res nou. Bé, a veure si em puc explicar, i si no, tu em preguntes i jo vaig contestar.
Molt bé, una cosa només. Aquest augment del 10%, que són les xifres oficials del govern, jo anant a comprar al supermercat el poso en dubte. Jo crec que va per sobre.
Perquè és el nivell general de preus.
Ah.
El nivell general de preus. És a dir, has de tenir en compte el transport, has de tenir en compte l'habitatge, l'alimentació... És a dir, quan hi ha una pujada general, i pensa que sempre agafen variacions dels preus mínims. Si els preus mínims, quan augmenta? I en general és un 10%. En temes d'alimentació està a prop del 20%, temes de combustible, per exemple, hi ha determinats productes com, per exemple, oli de girassol, que també ha pujat molt, etc etc. És a dir, el que quan dèiem d'un 10% és en general, l'índex general. I això és el que s'anomena inflació. I l'objectiu és estar al 2%. I el més important de la inflació és que empobreix a tothom. A no ser que el teu sou, que el teu salari, sigui, augmenti un 10%, com a mínim, no guanyes poder adquisitiu. És a dir, perds poder adquisitiu i, per tant, t'estàs empobrit. Però resulta que aquesta inflació té diverses causes. N'hi ha tres. Hi ha tres tipus d'inflació. N'hi ha més, però anem a baixar-ho en tres.
A veure.
Hi ha la inflació típica que entén tothom, que és la inflació de demanda. Quan la demanda és superior a l'oferta, quan la quantitat demandada és superior a la quantitat oferida,
els preus
pugen. I al revés, quan la quantitat oferida és més grossa que la demandada, baixen els preus. Però bé, si parlem d'inflació de demanda, hem de tirar per amunt. I aquesta d'aquí és una. I llavors hi ha una altra, que això fa que siga nou, aquesta situació actual, que és una, té les mateixes característiques que la crisi del 73, la crisi del petroli del 73, que és el que es diu inflació de costos. Si inflació de costos és molt bona d'entendre, és el que es diu inflació d'oferta també, és perquè els costos de producció pugen. I una de les causes, hi ha dues principals causes, que són la invasió d'Ucraïna per part de Rússia i el problema que tenen la pandèmia, sobretot a Xina, que Xina és la principal fàbrica del món. I en la mesura en què es retrassa la producció, afecta i encareix el cost de producció. I també, llavors, en temes de Rússia, tema energètic, els preus de l'energia ha pujat molt. Això és inflació de costos. Clar, si en això li sumem, si inflació de costos, si inflació de demanda, i també que el Banc Central Europeu, junt amb la Reserva Federal, han seguit una política monetària expansiva, és a dir, amb tipus d'interès zero, i venga, sous, doncs tenim aquí els tres elements que fan que hi hagi avui en dia una inflació desbocada. Per tant, anem a intentar solucionar-ho.
Com ho fem, això?
Com arreglem això? Els mecanismes que tenim més senzills és canviar signe de la política. És a dir, s'ha acabat la barra lliure de tipus d'interès zero.
O sigui, ara pujarem els tipus d'interès. Sí. De fet, hi ha una pujada del 0,5%. Diu que 0,5%. No es veiem 22 anys, ell llegia al País.
Sí, fa 11 anys que el tipus d'interès és zero. Hi havia, abans hi havia alguna variació, 0,25, per amunt, per avall, però una pujada de 0,5, així, d'una tacada, fa 22 anys que no passa. Per tant, també és un missatge, que això va per amunt. I a més, l'Euribor, que és el tipus d'interès en què els bancs es presten sous, a 12 mesos ja està a 1,14%. És a dir, que això va per amunt. És a dir, això claríssimament. Si puges el tipus d'interès, Això és, ja sabeu, l'economia és llençol curt, la flaçada curta. Va bé per lluitar contra la inflació, però té un efecte negatiu.
A les empreses els hi costa molt més aconseguir un crèdit.
Efectivament, efectivament.
Per tant...
Però alerta, un moment, però quan puja el tipus d'interès...
Sí.
Hi ha uns que guanyen i uns que perden.
A veure, qui guanya i qui perd?
Qui guanya? Els estalviadors. Els que tenen estalvis, que fins ara en el banc no li pagaves res, 0%, no li donaves res. Tu tenies sous i, a més, havies de vigilar que no t'acribillassin a comissió.
Això mateix.
Aquests guanyen. Perquè ara pujaràs tipus d'interès i pels seus estalvis...
Tenen líquid i no necessitaran demanar un crèdit per aconseguir líquid. Podran fer inversions, contractar personal, el que sigui.
D'acord. I qui perd? Els que estan endeutats. O els que es volen endeutar. És a dir, clar, si tu per demanar un préstec, un crèdit, el tipus d'interès és més elevat, home, tu penses abans. Clar, i això d'aquí què fa? Que baixes inversió, els empresaris inverteixen menys... I els consumidors també consumeixen menys. Per tant, si baixes inversió i consum, l'economia es frenarà.
Això vol dir que es deixaran de crear llocs de feina com han passat els últims mesos?
Correcte, correcte. Però alerta, perquè aquí, a veure, els economistes, aquests dies, sobretot entre ahir, vaig estar llegint i escoltant molts diferents economistes, i n'hi ha a tots. N'hi ha els que diuen que hi haurà una crisi quan acabes el tercer trimestre molt forta, n'hi ha que diuen que no, n'hi ha que diuen que serà suau, etc. Jo, sincerament, penso que serà suau. Per això d'aquí, jo puc dir això com et puc dir una altra cosa. Perquè els economistes, som economistes, no som bruixots i no sabem què passarà en el futur. Això és molt important. Perquè, clar, segur que algú ho encertarà. Clar, un dirà A, l'altre dirà B, l'altre C, D, i clar, algú segur que ho encerta. Això és important tenir-ho present. I, per tant, també pensa que pujaran el tipus d'interès de les hipoteques, en la qual cosa es faran menys hipoteques, el mercat immobiliari també baixarà...
Aquí important haver signat la hipoteca amb tipus d'interès fixe?
Sí, clar. Per això ara es faran més hipoteques a tipus d'interès variable. Perquè el tipus d'interès fixe que et demanaran serà algo escandalós.
Serà tan alt que et desincentivarà. Però clar, el variable és un risc que clar, no sé fins a quin
que
punt...
Que torni a baixar. És que no sé si tornarà a pujar o tornarà a baixar. Jo veig que ara els temps van cap a tipus d'interès creixents. I això s'ha de tenir bastant present. I llavors hi ha un efecte col·lateral. És a dir... De la mateixa manera que abans han dit que les persones que estiguin endeutades malament, què passa amb els països que estiguin endeutats? Idò, malament.
Espanya està molt endeutada.
Efectivament. Tornem a parlar dels porcs, pics, Portugal, Itàlia, que en parlaves una miqueta abans, Grècia, Espanya, i jo inclús avui afegiria França. Clar, són països que estan molt endeutats i, clar, ara que pugen els tipus d'interès, si tu vols fer un refinanciar el que deus, hauràs de pagar més tipus d'interès. I aquí llavors tornarà a sortir la parauleta màgica...
La prima de risc.
La prima de risc. Què és la prima de risc? És el diferencial que pagues de més respecte del bo a 10 anys del govern alemany. I na Christine Lagarde, del Banc Central Europeu, ha dit intentarem que la prima de risc no es desboqui. M'agradaria veure com ho fa. És tot una incògnita. I un gran repte per a Christine Lagarde. Així com Mario Draghi, que ara s'ha fulminat tot el seu prestigi en tres anys de primer ministre d'Itàlia, en Mario Draghi té molt de mèrit per haver aguantat totes les escomeses que es varen fer contra l'euro. Ara veuen a Christine Lagarde com se'n surt d'aquest...
Perquè què passa si puja la prima de risc? Què passaria a Espanya, a Itàlia, a Portugal, a Grècia si pujàs la prima de risc? És a dir, això vol dir que si puja la prima de risc, què vol dir respecte al nostre deute?
És molt fàcil, que la quantitat de tipus d'interès serà més gran. Per tant, si has de pagar més interessos, hauràs de treure de partides dedicades a despesa pública, a transferències a les persones, a subvencions, beques, a inversió pública... Clar, és a dir, has de treure sous d'alguna banda. I pensar que també s'ha de dir que degut a la pandèmia també estan molt, molt, molt endeutats. I clar, això d'aquí és un efecte que hem de veure què passa. Jo som més allò de wait and see, és a dir, anem a esperar, anem a veure què passa. De fet, tu ja saps que havíem parlat moltes vegades de que els tipus d'interès tenien pinta
d'anar
per amunt. Mm. De fet, en el moment, perquè clar, una recessió és quan calcules el PIB i baixa durant dos, és negatiu durant dos trimestres seguits. Però bé, si baixa una dècima, això no és res. M'explic. És a dir, hem de mirar a veure quin és el tema de l'impacte. I una cosa bona a nivell de Formentera. Nosaltres ja haurem passat la temporada turística. Per tant, a nivell de Formentera, en principi, l'impacte no ha de ser molt, molt, molt bèstia, diria jo.
Bé, o sigui, ens espera, diguem-ne, un hivern complicat a tota Europa, especialment al sud d'Europa, tenint en compte que és el moment de menys dinamisme econòmic a Formentera, en principi podem passar-ne més o menys de puntetes, a veure com reprèn l'activitat econòmica de cara a la primavera, i aquest serà el tema, no?
És a dir, ens salvarem així pels pols, però hem de veure com anirà de cara a l'any que ve.
A veure, hi ha un tema també a tenir en compte, que és que de totes les despeses ja d'àmbit domèstic, si ens posem en una situació econòmica complicada, segurament la primera que retalles és l'oci, les vacances... Això cal tenir en compte en una economia que viu bàsicament del monocultiu turístic.
Està claríssim, està claríssim. I això tindrà un impacte sobre el turisme. Però com que encara... És que aquesta inflació de demanda, aquesta explosió de la demanda, aquestes ganes de sortir, fent un paral·lelisme, això és una de les conseqüències de la pandèmia. Clar, vam estar tancats, confinats, durant pràcticament 2 anys, en la mosca de res, a veure què passa, i clar, en el moment en què ens han amollat, per dir-ho així, que ens han deixat lliures, clar, tothom s'ha posat a gastar i a gastar. I això és una de les explicacions de la demanda. Llavors, el Banc Central Europeu, pujant el tipus d'interès, el que fa serà això. Però el que fa el Banc Central Europeu no serveix per contenir la inflació de costos.
I
llavors un nam en el tema de què passa en la guerra d'Ucraïna, què passa en el cost de l'energia, i aquí hauran de ser molt imaginatius. I a veure si poguéssim aprofitar d'una punyetera vegada. Aquí a Formentera hi ha molta gent que està invertint en plaques solars, i és una gran notícia. Però això d'aquí ja s'hauria d'haver fet des de fa més de 20 anys. O sigui, hi havia un govern que va posar un impost al sol. És que estan sonats. És que no cap en cap enseny una mesura d'aquest tipus. I llavors, t'ho vull afegir, acabarem una bona notícia, no pateixis.
No estaria malament, Miquel.
Allà el tema, no sé si heu fixat que hi ha una paritat. És a dir, que l'euro ha perdut valor, s'ha depreciat, i el dòlar s'ha apreciat. Sí. És a dir, pràcticament estem a paritat 1-1. Mm-hmm. Clar, això d'aquí fa... Tothom diu, és que és molt negatiu. Bé, clar, és molt negatiu si tu compres coses en dòlars. Malament, perquè l'energia i les principals matèries primeres i aliments estan en dòlars. O sigui que sense voler... aquesta depreciació de l'euro ens ha fotut amb aquest sector. Però, si deprecies la teva moneda, automàticament tu ets més competitiu.
Vens millor.
I pots exportar més. I una economia... pensa que Alemanya, fins que Xina l'ha destronat, era la principal economia exportadora del món. Alemanya. Del món. Per tant, això d'aquí sí que ens ajuda. I, de fet, també... Quan ha pujat el tipus d'interès, el capital, en comptes d'anar-se'n, perquè ara aquí tenim 0,5, però als Estats Units està 1,25. Molt de capital ja se'n anava cap als Estats Units, i ara tornarà, i això farà que l'euro es torni a apreciar. Això en funció de l'economia, les monedes s'aprecien o es deprecien. El que està claríssim és que si l'economia està forta, la teva moneda s'aprecia, com passava en Sumarca Alemanya abans de l'euro. I si està feble, es deprecia. Pensa que ara Ucraïna acaba d'avaluar un 25% la seva moneda. Que, per cert, he mirat com carai es deia la moneda d'Ucraïna i es diu Grifna.
Grifna.
Grifna, amb una U allà enmig. Grifna. Bé. Evidentment, he hagut de mirar perquè jo no ho sabia. I acaba de devaluar-se un 25%. Clar, evidentment, amb una economia de guerra... el que tu has de fer, intentar ser més competitiu, no ho pots ser perquè estàs en guerra, una de les maneres és devaluar la teva moneda.
Al respecte de la competitivitat de l'euro i de la zona euro, tenint en compte de que estan patint problemes de producció importants a la Xina i aquesta depreciació de l'euro, podria ser que Europa, diguem-ne, avançàs en el camí per tornar a ser una potència exportadora?
Sí. De fet, el que ens ha demostrat la pandèmia ha estat un canvi de paradigma amb el que s'anomena globalització. La globalització tenia una visió unidireccional, és a dir, Xina, l'illa de Xina, del costat, com es diu?
Taiwan.
Taiwan era fabricant de xips. Xina era la principal indústria del món i teníem distribuït el món. En la crisi de Taiwan, les grans corporacions mundials s'han donat compte de que no poden tenir només un subministrador, un productor. I això va molt en tema d'allò de mai posis tots els ous dins el mateix cistelló. I això d'aquí...
Sí, ho deien els güelos.
Clar, evidentment. I això d'aquí fa que el paradigma de la globalització ara hagi canviat. I, per tant, no tot es concentrarà en Xina. I Xina patirà una miqueta la deslocalització. És a dir, aquí abans dèiem deslocalització quan les empreses s'anaven d'aquí a Xina. Mm. I d'ara passarà el fenomen invers. Les empreses, moltes empreses que s'havien anat a Xina tornaran en els seus llocs d'origen. Però és molt interessant, això s'ha de veure, a veure què passa. Això és el bo que té l'economia, que és cada dia és,
home, i
és
això,
un reality.
Si això realment és així i torna als seus llocs d'origen, podrem tornar a veure com hi ha fàbriques a França, a Espanya...
Per exemple, Espanya i Alemanya estan invertint en fabricar xips. Per exemple, i Estats Units s'ho està pensant per no dependre de
Home, això podria contrarrestar una mica la manca de generació de nous llocs de treball vinculada a la inflació i a la desacceleració de l'economia, el que dèiem abans, no? Si els tipus d'interès pugen, hi ha menys inversió de les empreses, per tant, menys creació de llocs de treball. Però si al mateix temps les fàbriques tornen a invertir per crear infraestructures al nostre país, potser es pot igualar una mica.
Sempre en l'anàlisi econòmic és multifactorial. És a dir, hi ha unes coses que pugen, unes que baixen, i al final el que has de fer és fas un còctel, és a dir, ho mescles tot i has de mirar de treure les conclusions adequades, que és difícil, no és fàcil, perquè tu no saps quin impacte tindrà unes determinades mesures cap a una banda o cap a l'altra. I és, bueno, però és interessant. El que està claríssim és que els tipus d'interès van per amunt, de que la inflació baixarà, però costarà de baixar. Recorda que la inflació, els preus pugen com un coet i baixen com una ploma, perquè això és així, i a poc ens anirem refent. Però, clar, això té un impacte en la caiguda de l'activitat econòmica.
Estem preocupats pel tema del combustible, especialment, ho dic perquè més enllà del nostre dia a dia, clar, té una repercussió amb l'alimentació i també amb la indústria turística.
Efectivament. I per cert, aquesta recomanació que feia la Comissió Europea d'intentar reduir el consum de gas amb un 15%, jo m'apareix que Espanya és poc solidària.
Recordem que Espanya i Portugal s'estan negant a complir amb aquest 15% de reducció.
Sí, però m'apareix poc solidari. Perquè un 15% no res. Per cert, Espanya està comprant gas, però tot i pleni.
I no a qui sé... el compra?
A Estats Units. Estats Units. Perquè, a més, en Sánchez s'ha enemistat amb Algèria. A veure si m'ho poden explicar algú. Aquí falta informació perquè això no s'entén. No s'entén.
Per tant, quin moment, diguem-ne tant...
Falta informació aquí, sí. Perquè t'has ajuntat amb el Marroc i t'has enemistat amb Algèria, sapiguent que el Marroc i Algèria no es poden ni veure. Aquí mos falta informació. Aquí, periodistes, aquí teniu feina. I efectivament, però també una cosa, s'augment de competitivitat, la pèrdua de competitivitat d'Europa, alhora s'ha fet un augment de competitivitat d'Estats Units, perquè Estats Units sí que té gas natural. I, per cert, el principal exportador, comprador de gas natural d'Estats Units és Espanya. Per què? Perquè li venen el gas liquat i a Espanya hi ha molta infraestructura per fer el procés contrari, regasificació al gas liquat.
O sigui, vista amb aquesta perspectiva, Miquel, la inestabilitat a Europa, amb la guerra, les dificultats d'abastiment energètic, als Estats Units no li estan malament.
Però si li va perfecte. Però què més vols que tenir una guerra en el pati de Rússia, que per cert, és el pati d'Europa, clar, li va perfecte. Els Estats Units... És...
I a més venen indústria armamentística també a Ucraïna i als països europeus que volen doblar la seva despesa en armament.
Els Estats Units es freguen les mans, però a tot i pleni.
Caram.
I deixem acabar amb una bona notícia.
Va, 3 minutets que ens queden.
Sí, deixem acabar amb una bona notícia. És molt important el pacte de sistema de cotització dels autònoms. No se'n parla. Em pareix que el dimarts que ve s'aprova per part del Consell de Ministres. És molt important perquè es canvia, evidentment, el sistema de cotització dels autònoms, un canvi de quotes, un 50% dels autònoms pagarà menys, un 25% quedarà igual i un altre 25% pagarà més.
Que són els que més facturen.
Efectivament. I hi ha una ampliació de les prestacions i també un augment del reconeixement de les interrupcions parcials. I una altra cosa és que es fa una quota reduïda per a autònoms que inicien la seva activitat de 80 euros al mes i que pot ser prorrogable 12 mesos més si no es compleixen les expectatives d'aquest inici d'activitat i tal. Mm-hmm. O sigui, és molt important perquè aquest pacte, com diu la paraula, és fruit d'un acord entre els diferents agents socials i el govern. I, per tant, això pot anar molt bé perquè sempre, clar, ja sabeu que els autònoms sempre es queixen de que són uns maltractats i tal.
I tenen raó?
Parcialment, a vegades. Majoritàriament sí, però és molt complicat. De fet, jo el que, juntament amb el sistema d'autònoms, jo el que suprimiria és el sistema d'estimació objectiva singular de la renda. És a dir, deixa de fer estimacions, tu tens tants d'ingressos, tu tens tantes despeses, aquest és el benefici, i en funció del benefici, pagues.
Allò per mòduls, no?
No. Això s'ha d'acabar. Això, de fet, s'acabarà, no en tinc cap dubte. Perquè en la mesura en què la gent ha augmentat el pagament en targetes, cada vegada la quantitat d'ingressos és més difícil de fer. Hisenda ja ho sap perfectament. Hisenda ho pot acabar d'avui per demà. Però repeteix... El pacte aquest en su nou sistema de cotització de seguretat social per part dels autònoms és una molt, molt bona notícia i que l'hauríem de tenir present.
Doncs ens quedem amb aquestes reflexions d'en Miquel Joan, en Miquel Jaume, aquests dies de vacacions a la seva illa natal. Ja sabeu, ell és professor de la Facultat d'Economia de la Universitat de Barcelona. Miquel, moltíssimes gràcies, passeu bé.
Molt bé, i bona diada de Sant Jaume, i a veure que hi torna a haver música en directe i tot això d'aquí, i a veure si ho disfrutem.
A quin aniràs? Els Pets, Mishima, com ho
vulgueu? A mi m'interessa Mishima, però a tots els altres. Molt bé, i Pupiles, i Mucho, i tot l'altre. Els Pets els tenc una mica desgastats, però bueno, ja és una opinió meva.
Clar que sí, Miquel, moltes gràcies.
Vinga, vagi bé.